És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Coses de Palamós, el programa És l'hora, com cada dilluns. Parlem una miqueta d'anècdotes, de fets històrics relacionats amb la nostra vila i també amb la comarca. Tenim en Gavi Martín. Gavi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
No vaig poder dormir l'altre dia, t'han parlat de bruixes, de llegendes, m'has deixat ben impactat. Però ens vam quedar amb alguna coseta al tinter i vam dir doncs, que parlaríem d'activitats que, si ben bé doncs, no podien ser assimilades clarament com a bruixeria, doncs sí que d'alguna manera tenien aquest aire misteriós o que podien ser, doncs, o podien tenir alguna similitud, no? A mi em fa gràcia aquest nom, trementinaire. Què vol dir això?
Mira, de fet, el d'avui fa menys por, però sí que són, parlem d'aquestes trementinaires i aquests guaridors que podent temps passats, tot i que són més propis del segle XIX i XX, en temps passats haguessin estat considerats com bruixes o bruixots. De fet, la trementinaire era una dona senzilla, normal i corrent, sense masses estudis, que es dedicava a anar per la muntanya, pel camp, a buscar una sèrie d'herbes remeieres o per preparar cataplasmes, per preparar ungüents, que es feien servir generalment per guarir. O fins i tot, vull dir, elements que es feien servir doncs, fins i tot per pintar, com un tipus de pintura determinada, com l'essència de trementina, etc. El seu nom de trementinaire es ve precisament de la trementina, que ve a ser una reducció de la resina de pi, que es feia servir com a cataplasma per guarir determinades dolències. Però també eren les causants doncs, de destil·lacions de la trementina, amb la qual aconseguies essències de trementina, que es feien servir com a dissolvent. No tot tenia una finalitat guaridora, sinó que moltes vegades també tenia una finalitat pràctica o fins i tot algun producte que podíem qualificar de drogueria. Per tant, les trementinaires són aquests personatges que a vegades envoltats de misteri, com si fossin les bruixes del segle XIX, però bé, no deixaven de ser doncs, aquestes dones senzilles que simplement coneixien els secrets de la natura. No a través dels llibres, sinó segurament a través de la tradició oral i a través de l'observació. Tinc l'observació perquè, lògicament, ells sabien les herbes que anaven més bé per mal de panxa després d'observar què feien, per exemple, les vaques o què feien els gossos quan tenien mal de panxa i amb quines herbes es refregaven, quins fruits menjaven o quines herbes menjaven en aquelles circumstàncies, què feia una vaca quan acabava de parir, quines herbes anava a menjar. O sigui que aquesta saviesa popular és realment fruit de l'observació de com es comportava la natura.
Ara en diuen naturopatia.
Sí, ara ho han institucionalitzat una mica més i diguem, ja apareixen els llibres d'una manera molt més ordenada i científica, però llavors es feia d'aquesta manera i les trementinaires eren gent amb poca cultura però que tenien doncs, la gran saviesa d'haver recollit a través de la seva mare o a través de la seva àvia tots aquests remeis que eren populars i eren molt útils a tota la gent de llavors, que eren molt creients i molt seguidors de tot aquest remés que proporcionaven les trementinaires.
Hi havia alguna trementinaire significada aquí a Palamós?
Mira, aquí a Palamós, de ben segur n'hi va haver-hi diverses, però documentada i ben documentada, hi havia la Margarida Robuster Bosch, que era una dona que havia nascut a Palafrugell el 1876, però de fet es va casar amb Francesc Margarit, que era taper d'aquí a Palamós. Aquesta dona doncs, va tenir sempre fama de trementinaire i sempre va treballar, perquè era una feina, de trementinaire. Parlant amb la seva, una seva neta, m'explicava que, de fet, qui li va ensenyar els remeis de ser trementinaire no va ser arrel de la seva pròpia família, que vingués de generació en generació, sinó que va ser un antic metge que hi havia a Palamós que deia Jaume Maruny, que era un metge, un doctor en medicina. El que passa que en aquell temps no estava ben vist que un metge fes servir remeis de trementinaire. Per tant, va educar aquesta dona com a trementinaire perquè anés a buscar els remeis al bosc per ell. S'explica que aquesta dona anava a Capgròs, anava a la Fosca i anava a diferents camps de per aquí a buscar els remeis. Hem de tenir en compte que, sense anar més lluny, si fem una passejada per Capgròs, trobarem frigola, trobem romaní, trobarem diferents herbes seques per la naturalesa també ventosa que té el cim i s'hi fa una sèrie d'herbes, no? el vent asseca i fa una sèrie de, o permet el creixement d'una sèrie d'herbes que són aromàtiques, que són utilitzades per guarir i per fer molts remeis, no?
És un bon rebost, allò.
Sí, potser ara s'ha perdut una miqueta, però llavors ho era molt més, i clar, la fosca, anar a buscar herbes a la fosca, potser hauríem d'anar esquivant les cases i les urbanitzacions, però bé, de fet, ens queda constància que fins fa pocs anys, i no parlem pas massa, 50 o 60 anys, encara s'hi anava a la fosca a buscar herbes. El que va passar és que el 1925, després de la mort d'aquest metge, si bé fins llavors havia treballat amb aquest metge, el metge anava delegant casos a la Margarida Robuster perquè els atengués, els hi preparés ungüents, doncs amb la mort d'aquest metge, la Margarida Robuster va continuar treballant sola. I la gent del poble encara la coneixia i acudia, doncs, a explicar-li les seves dolències perquè ell hi trobés una mica doncs, la solució a aquests mals. No coneixem gaires ungüents i especialitats que preparava aquesta dona. N'hem pogut aplegar uns quants, perquè hem de tenir en compte que tot això, tota aquesta feina s'ha realitzat a través de tradició oral i hi ha els familiars amb els quals he parlat d'aquesta dona, doncs, clar, hi ha moltes coses que les han oblidat i les poques que han pogut retenir, les poques que se'n recorden, doncs hi ha sobretot tres remeis bàsics que tenia, no? Els ungüents de ginesta, que generalment ella preparava per quan hi havia picades de qualsevol tipus d'insecte. De fet, la ginesta ja sabem que és bastant habitual per aquí a la rodalia, per tant no havia de tenir massa problemes. També preparava cataplasmes de cactus, que feia servir per problemes respiratoris. Sabem que hi havia molta gent que em deia que són això les cataplasmes de cactus. Perquè com les feien? Perquè un cactus poc a pots fer cataplasmes, perquè si no quedaries ben enganxat amb les punxes. No, el que feien era aquestes fulles que tenen, que són tan carnoses i que tenen tanta aigua en el seu interior, les tallaven pel mig, les penjaven i les deixaven suar. Deixar suar vol dir deixar caure la gota, mica en mica.
Aquella essència, que era després el que es feia servir.
Exacte mateix. I amb aquesta essència llavors preparaven, devien fer una reducció perquè no quedés tan líquid, que quedés més cremós, i aplicaven llavors la cataplasma. Però bàsicament aquests dos remeis eren els més coneguts i aquells que han pogut recordar els familiars encara se'n recorden de la Margarida Robuster. Perquè la Margarida Robuster, de fet, va morir el 1928.
Molt bé. Una cosa era la feina de les trementinaires, que d'alguna manera doncs, sí que tenia una certa base científica. De fet, com doncs, tu explicaves, doncs, fins i tot la medicina convencional les avalava, d'alguna manera, tot i que fos una mica d'amagatotis. Però després hi havia els guaridors i guaridores. I aquí ja sí que entràvem una miqueta més en el terreny de la superstició, no?
Sí. Després d'anar aquí va haver-hi un guaridor molt conegut aquí a Palamós, o de fet a Sant Joan, que es deia Agustí Simó Joanals, que és nascut el 1877, i de fet, pels que coneguin una mica Sant Joan antic, de fet habitava la casa pairal de Can Simón del Puig, que està a la part alta de Sant Joan. Aquest senyor doncs, es va casar amb l'Elisa Joanals i de fet ja des de ben jove es veu que tenia el do de guarir persones i bèsties. I remarco el de bèsties perquè, clar, estem parlant de Sant Joan, que llavors era un llogaret molt agrícola, tota la seva economia era bàsicament la ramaderia i l'agricultura, per tant, d'aquí la importància de les bèsties. Era molt important per una família quan tenia una bèstia que es posava malalta, o quan tenia el bestiar, doncs, emmalaltit, i això suposava un greuge important per la família.
És a dir, era important la salut pròpia, però també la salut del teu mitjà de vida.
Era fonamental. Per tant, d'aquí la importància de l'Agustí Simón com a guaridor, no? I de l'Agustí Simón, doncs, hem pogut recopilar tres grans remeis que feia servir, no? O les tres grans solucions que donava remeis que feien servir. Bàsicament, ell treballava molt el mal de ventre d'animals, quan animals, tant a l'hora de parir com animals que teníem problemes gàstrics o d'aquesta índole, doncs ell ho arreglava, Sembla ser que ho arreglava amb oracions, no sabem ben bé com s'ho feia.
Carai.
Però, curiosament, a tots els remeis que aplicava duraven 3 dies, tots ells. Ell normalment es tancava, segons expliquen, es tancava a la cort on hi havia els animals i allà, doncs, en diferents hores anava entrant i sortint durant 3 dies, aplicava una sèrie d'oracions i aquests animals acabaven guarint. No sabem si a través de les oracions o degut a que els problemes gàstrics normalment 3 dies no duren i s'acaben guarint per si mateixos. Bueno, el segon tema que treballava bastant era el tema dels cucs i paràsits, és a dir, llombrius, tot això, el problema també... Sempre anem amb temes gàstrics, sembla. Mm-hmm. I aquest senyor també es veu que feia preparats i també feia oracions i després també tornem-hi, tots aquests remeis duraven 3 dies. Aquí tenim la curiositat d'aquest guaridor, l'Agustí Simón, que li podríem dir el guaridor dels 3 dies. Mm-hmm. I finalment, el tema més curiós i més sorprenent, el que més m'ha cridat l'atenció a mi, és que ell curava els anaigats, que dius, ostres...
Anaigats.
Què és això dels anaigats? Doncs bé, és una paraula antiga que es refereix als nens que estan gelosos dels seus germans, com si això fos una gran malaltia. Però es veu que aquell temps, doncs clar, aquelles famílies que tenien 8 i 9 germans, doncs devia ser-ho, o devia ser un problema.
Mm-hmm. El problema dura més de 3 dies segur, eh?
Sí, no, però el remei també durava 3 dies.
El remei també 3 dies.
De fet, aquí el més interessant no és el remei que feia servir, sinó la diagnosi. T'explico per què. Perquè ell agafava el nen i el saltava davant d'una taula i posava un plat al davant, l'omplia d'aigua i posava 6 gotes d'oli. Llavors, si les 6 gotes d'oli s'ajuntaven, ho tenies fotut. Volia dir que aquell nen tenia gelos. Com bé saps, generalment s'acaben ajuntant, moltes d'aquestes gotes. I, clar, tot això ja eren 3 dies d'oracions. Amb el nano, anar resant 3 dies, no sabem si el nano quedava fart d'aquests 3 dies d'haver dit, escolta, ja no tornaré a estar gelós del meu germà si torna a venir aquest senyor 3 dies a resar-me, o si realment tenia algun efecte, Però vaja, aquest senyor va actuar ben bé fins als anys 50, perquè va morir el 1947.
Pel que me dius, s'ho feia venir bé.
Sí, jo crec que sí. De totes maneres, hem de dir una cosa al seu favor. No va cobrar mai.
Ah, això te volia preguntar. Aquesta gent en vivia d'això?
No. Aquest senyor tenia les seves terres, tenia el seu bestiar, era un pagès més de Sant Joan, i simplement el coneixien pel guaridor i es dedicava a fer aquests serveis a la comunitat, però no... els seus familiars sempre van deixar molt clar que ell no va cobrar mai per aquests serveis.
Escolta'm, i entrant ja en una visió ja absolutament esotèrica, vull dir, hi havia gent capaç d'invocar els esperits.
Bé, en aquella època també, clar, tots aquests personatges també eren considerats una mica bruixots, no? O una mica estranys o bizarres, no? Perquè el peluc era la vila. Però hem de tenir en compte que a principis del segle XX, perdó, hi va haver-hi un gran esclat d'espiritisme a Palamós, però un esclat realment important. Hi havia famílies molt compromeses amb l'espiritisme i molt compromeses amb la maçoneria. O sigui, van aflorar totes aquestes ciències esotèriques a la nostra vila. I entre tota aquesta gent hi havia un personatge molt curiós que es deia Maria Cama Prats, que aquesta va néixer a Palamós el 1881, i justament a la Planassa, vull dir, entre aquelles cases de la Planassa. Però aquesta senyora... es veu que va viure molts anys al segon pis on hi ha la carnisseria Prats al carrer Major. Doncs abans hi havia una altra casa, no és la casa actual, sinó que era una casa molt més antiga, i al segon pis aquesta dona, doncs, amb els seus fills, tenien les seves filles, vivien allà. Doncs aquesta dona tenia el poder o la virtut de poder-se comunicar, segons diuen, amb el més enllà, però ho feia d'una manera particular, ho feia a través de l'escriptura automàtica. És a dir, ell agafava una cambra de l'habitació, hi posava una taula, tancava les cortines amb una llum tènue, i sentava tots els interessats al voltant de la taula, i ell agafava simplement una eina per escriure i un paper. I llavors ell entrava en trànsit i llavors les persones interessades feien les preguntes que volien. La resposta no es feia mai de viva veu, sinó que es feia a través de l'escriptura, diguem, d'una manera incontrolada. La Maria Cama començava a escriure gargots i frases i lletres en el paper fins que tenien un sentit i donaven resposta a les preguntes que feia la gent. Tot això va succeir, aquesta dona va estar activa entre el 1910 i 1940, perquè ens fem la idea. Però el més curiós de la Maria Cama era que la seva facilitat per respondre en qualsevol idioma. És a dir, era una dona que amb prou feines coneixia el català i el castellà i ja està, i prou, res més. Però en aquell temps, tu saps que la indústria del suro Palamós, hi havia molts estrangers, hi havia molts americans, hi havia alemans, després teníem el port, que arribava gent de tot arreu, i aquesta gent es veu que coneixia les virtuts de la Maria Cama. I es veu que hi anava sovint a preguntar coses. i és en el cas de gent alemana que es presentava allà i feia les seves preguntes en alemany i les respostes sempre venien en alemany. És una de les curiositats que els testimonis m'han explicat de la... De la Maria Cama, eh?
És a dir, quan entrava en trànsit es convertia en una dona políglota.
Exacte. També actuava de guaridora, en certa manera, perquè la gent del poble hi acudia amb ella, sabent que podia contactar amb els esperits, i anaven amb dolències. Dic, escolta, tinc aquell familiar doncs, que pateix també d'això i pateix d'allò, ostres, què hauríem de fer? Com hauríem de solucionar? I després es diu que la Maria Cama el que agafava era que gargotejava i llavors donava una petita recepta de les herbes que havien de combinar, la cataplasma que havien de fer, diguem el remei immediat per guarir aquell familiar malalt, no? Per tant, no només era diguem una simple mèdium que es dedicava a contactar amb els esperits per qüestions diguem aquell familiar mort, poder parlar amb aquell cosí que se m'ha mort, sinó que també els utilitzava per donar una solució mèdica als seus veïns del poble.
Conclusió, Gavi, si la Maria Cama visqués en el segle XXI probablement avui tindria un programa de televisió.
Sí, i de ràdio també segur, de tot.
Gavi Martín, moltíssimes gràcies. Fins la setmana entrant, que vagi bé.
De res, encantat.